l'anàlisi de la jornada futbolística del cap de setmana a càrrec de representants de les penyes dels clubs de futbol de primera a la nostra ciutat. Els gols, les polèmiques, l'afició. La tertúlia de primera, el dilluns, a l'Hoy por Hoy de Ser Maestrat.
I bé, com tots els dilluns, pues saludem als nostres tertulians que tenim avui a la nostra taula. Per una part, Joaquín, bon dia.
Bon dia a tothom.
Què tal, com ha anat el cap de setmana?
Bé, molt bé.
Bon dia, Simón.
Bon dia a tots, bon dia a tots. A tots sí que ens ha anat bé, la veritat.
Sí. I per altra part, bon dia, Miguel Ángel. Bon què tal? Dia. Tot bé?
Sí, home, has pogut anar una miqueta millor, no?
Falta dos puntets.
No mos queixem, no mos
queixem. Bueno, què me porteu avui, a veure?
Mira, pues...
Bueno, pues anem a començar per la classificació, no? Per els resultats i la classificació d'aquesta setmana, eh? Què ho dirà, Joaquín? A veure.
Vale, pues la jornada 27 va començar el dia 1, el divendres, el Celta de Vigo a Almeria, 1-0. El dissabte, dia 2, va jugar Sevilla 3, Real Societat 2, Rayo Vallecano 1, Cádiz 1, Getafe 3, Las Palmas 3, València 2, Real Madrid 2, i el diumenge s'hi va jugar el dia 3, Villarreal 5, Granada 1, Atlètic de Madrid 2, Real Betis 1, Mallorca 1, Girona 0, Atlètic 0, Barcelona 0, i esta nit se jugarà l'Osasuna a la vez a les 9 de la nit. Després d'aquests resultats, la classificació pues, ha quedat de la següent manera. Primer el Real Madrid en 66 punts, el Girona en 59, el Barcelona en 58, l'Atlètic de Madrid 55, l'Atlètic de Bilbao 50, el Betis 42, la Real Societat 40, les Palmes 37, el València 37 en un partit menys, el Getafe 35, el Osasuna 33, també en un partit menys, el Villarreal en 32, l'Alavés en 29, el Sevilla en 27, Mallorca 27, Rayo Vallecano 26, Celta de Vigo 24, el Cádiz 19, el Granada 14, també en un partit menys, i l'Almeria en 9. Això és com està momentàniament la situació.
Pues sí, a veure, ha hagut una jornada, la veritat que prou los de baix s'han destacat una miqueta més cap a baix, no? Pareix, que van perdre los bueno, el Cádiz va empatar, però els dos de baix pues ja pues pareix que s'hagin sentenciat, i per dalt pues el Madrid que va empatar encara ha tret un puntet més al segon que el Girona, i el Barça tampoc no va aprovechar el que és la tropeçó del Madrid i del Girona, no?
I ja bueno,
voleu parlar del...
Ja que Cristian preguntava com ha anat el final de setmana, pues volia dir que va anar molt bé, perquè ahir diumenge la penya del Madrid d'aquí de Vinaròs van fer unes paelles allí dalt a l'ermita, al tentadero de la penya Panitoros, i vam tindre un dia molt bo, molt agradable, ho vam passar molt bé, les paelles van estar fantàstiques. I després vaig veure que la penya té futur, perquè hi havia molts de xiquets i xiquetes de cursa d'etat, que això significa, ja que els pares estan dins de la penya, que probablement continuaran dins de la penya, i sempre és agradable veure gent joveneta que continuen, com passa pues, en els carnavals i tot, i com te deia, pues va estar molt bé. La directiva ho va organitzar tot fantàsticament, a pesar de que primer ho volíem fer a la penya i van haver problemes d'administració, però en fi, és el que va passar, i van passar un dia estupendo i molt agradable.
Pues això és el millor que hi ha per celebrar, no? Que de tot pues l'any de faenes i de treballs, i al final pues això és el que s'endú el penyista, no? Que penso que són dies... molt bonicos pa tots.
Hombre, sí, dies així de germanor pues se fa agradable. Ne podrien haver més de los que han, però bueno.
Complicat.
Bé com bé, sí.
No, lo que tienen que hacer es disfrutar dels que hi han.
Claro, claro. veure, podríem fer-ne molts, però una l'any també estaria està prou bé també. Però bueno, bueno voleu començar a parlar una miqueta de futbol, del derbi, bueno, del derbi del València-Madrid, que va ser el dissabte.
No? Pues com vulgueu.
Com ho vau veure? A tots dos que esteu...
Va, Miguel Ángel, la comença.
A tots dos, a veure com ho vau veure.
Bueno, pues más o menos ho vam veure igual.
Sí. Bueno, pues yo lo que vaig veure és que va sortir pues, un València, pues, com sempre, que tenim un equip molt honrat, molt treballador, molt peleón, que va estar molt damunt del Madrid la primera part. La primera part vaig veure, me va donar la sensació que Baraja li va guanyar la partida a Carleto, ¿vale? Va sortir una miqueta també, el Madrid també el vaig veure una miqueta adormit. I com sempre, bueno, ja sabeu el joc que té el València, les dos que va tindre al principi, pues, en eixe de joc que tenen, que se basa en lo físic, pues, van aconseguir tindre les dues oportunitats que van tindre, li van fer dos gols, un fallo primer de Vinícius, ¿vale? Que estava per allí a l'àrea defensant, que no sabem ningú que fia allí, no? I després un altre fallo de Carvajal, que, pues, que els dos, tant Hugo Duro com Yarenchuk, ho van saber aprofitar. N'hi ha que dir que Hugo Duro ja em porta, no sé si 11 o 12 gols, ningú s'ho va esperar. Jo el primer que no m'ho esperava. I el xic este ucraniano que pareix que s'ha despertat, que ara comença a carburar.
Hugo Duro l'any passat també va fer 11 gols, no?
No, l'any passat no, fa dos. Quan va arribar a la final de Copa va fer 10 gols.
Tots els jugadors que surten del Castilla, no sé com és que quan juguen contra el Madrid sempre destaquen.
Van motivats.
Sempre destaquen.
Però tots van motivats contra el Madrid i el Barça, tots van motivats.
Yarenchuk no és cantera del Madrid. Després també, com sempre, al mig del camp, el millor jugador que té el València aquesta temporada, que és Pepelu, va fer un altre partidàs. Com estàvem dient, per mi Baraja va sorprendre a Carleto posant, en vez de Hugo Guillamón al doble pivot, va posar a Javi Guerra, que mentre li va durar la gasolina va fer un partidasso.
Javi Guerra és un gran jugador.
El que passa és que és molt jovenet.
Però és...
Falta físic.
Promet molt, molt.
Una jugada que en un control se'n va anar de dos, que va ser espectacular.
Jo crec que no estarà molts anys al València.
Bueno, no ho sé. Al València, en la propietat que tenim, hi ha pocs jugadors que duren molts anys.
Perquè... Gallà,
l'únic, no? Gallà, l'únic, perquè no
se'n mola l'excepció. El dia que el València recibisca una bona oferta per Ernest Javi Guerra, està venut ràpidament.
Sí, la veritat és que sí, en esta propietat sí. I bueno, continuant en el partit, pues no res. La primera part me ha donat la sensació que va ser més del València. Com estàvem parlant antes en Joaquín, l'àrbitre pues, al final també la valia una miqueta de la primera part. Van a veure, potser va allargar una miqueta més de temps. Bueno, el Madrid va fer un gol que pues, hi ha gent que diu que si és dubtós, que si no és dubtós, no ho sé. Si el dones bé i si l'anules, també, en la meva sensació. I no res, i al final del partit, al final de la primera part, que també va pitar al final quan estava atacant el València a Chafanaria. Després, al final del partit, va fer el mateix, però al revés. Sí, sí. O sigui, de totes maneres, a mi l'àrbit en tota... Bueno, la segona part, que va ser més del Madrid, el Madrid va tindre el control i el València estava allí agassapat i pues, va ser del Madrid, hasta que al final va apretar, hasta que va Vinícius va fer el segon gol.
Va empatar.
Vale? En norma general, a mi l'àrbit no me va aparèixer que estigués mal. Sí que la valia molt al final, però, per exemple, el penalti que va pitar, si tu seguixes la jugada, fas, ostres, penalti. Però encabant al VAR, va revisar, doncs no, mira, damunt, hasta Hugo Guillamón ho va agarrar i va dir, a mi no m'ha pegat, crec que li ha pegat a la pilota. Ho va dir, Hugo Guillamón, no Hugo Duro. Ho va dir així al final del partit i crec que va encertar també.
Sí, Fran García li va traure la pilota límpiament.
Sí, sí.
I quan ell va xutar, com que ja no estava la pilota, pues va relliscar i va caure.
Sí. I ho va dir-ho, però ho va dir-ho així, Hugo Duro, eh? Diu, no, per mi no és penalti.
No, després el Barça a veure que no era penalti. Per mi no era penalti.
Sí.
Pues lo que tu dius, el Madrid, la primera part, jo crec que ha sigut un dels pitjors partits. Va estar 10 minuts a la començament, que sí, van controlar el d'això, però quan el València va marcar el primer gol, el Madrid se va desaparèixer la primera part. I aquests fallos tan garrafals, que perdre dins l'àrea així ens convenia Vinícius i perdre la pilota allí dins l'àrea, igual que Carvajal. Carvajal, pareix mentida que hagi jugat un any en Alemanya al Bayer Leverkusen, perquè en Alemanya el primer que ensenyen els crios menudets, i crec que aquí a Espanya també, quan comencen a jugar, estos passes aixina, en Alemanya te senten al banquillo dos o tres setmanes sense jugar, perquè ho deprenguen. I en el Madrid, com te contava antes, dels 18 gols que mos han fet, 5 o 6 o 7 molts han fet jugant així dins de l'àrea, que el defensa està en apuros. Quina jugada fan? La passen al porter, i el porter entonces està més apurat encara. Per a mi,
això segur que és cosa de Carreto, no?
Per a mi, Ancelotti. Avui en dia, tots els equips, han agafat, han agafat la mania de traure tot a jugant. Jo t'ho dic, jo admiro...
València no,
eh? Els xiquets us ensenyen així, eh?
Jo admiro com jugaven antes a Itàlia, quan dins de l'àrea està la cosa com premituda, patadón, i la pilota ja tornaran, que estem aquí altra vegada esperant. En el Madrid mos han fet molts gols així. El porter, el... Mira, el Mendy aquest, el tio, tu te creus que tira una pilota que va avant? Sempre la passa al porter, i altra vegada...
Home, Mendy és un jugador més defensiu que la claritat ofensiva que té...
És més justeta.
Sí, però
quan té un gol, també,
quan té la pilota i l'apreten una miqueta, no sap com trau-se-la, no te creies.
No té recursos.
Quan juga Fran García, per lo menos te fa centros molt bons, perquè quan ha jugat Fran García...
És més tècnic, sí.
Aquest, el delanter, Joselu, ha fet algun gol de cap a centros d'ell, però Mendy no ten havia cap de centro.
Sempre hem parlat que és molt justet. Ofensivament és molt justet, sí. Defensivament és molt bo, però ofensivament és més justet.
No, però a Carleto li agrada i el fa jugar molts de partits.
I el que tu dies...
Aporta molt a la defensa.
El que tu dies, la segona part va canviar, perquè el Madrid van tindre la sort de fer el gol quan estava a punt d'acabar la primera part. Això és molt important. No és el mateix retirar-te al descans 2-0 que 2-1. I pues sí, la segona part el Madrid va ser millor que el València. Per a mi el fallo gran que va haver va ser l'àrbit, que se ho va armar tot ell. Un àrbit que és internacional, com el Gil Manzano, no té que passar-li una cosa d'aquestes.
Però que en línies generals tampoc, i a mi me va pareixer molt correcte l'àrbitre.
No, durant el partit...
El general de tot el partit.
El final la va cagar, al final.
Però la primera part és que va fer el mateix, al revés. Atacant el València, xafant àrea Canós, agarra i pita el final de la primera part.
Este àrbit, jo, per almenys des de Villarreal, que mos pita moltes vegades, cada vegada que ve, i és un problema, i és un fallo, i sempre te perjudica. Jo no sé per què, este xic. És que damunt és un caràcter que té este àrbit de xulo, de dir, això se fa perquè ho dic, i s'ha acabat.
No, pues jo, penso que... Lo que tu dius, Miguel Ángel, després de tot, el Madrid, aquesta temporada, hem sofrit partits molt, molt desagradables, que han pegat molts de patadons en mala llet, parlant així, perquè quan un jugador no té possibilitat de tocar la pilota i pega una patada en contrari, això hem patit molt, però... Este partit a Mestalla...
Però ahir no vam veure ninguna mala patada.
Jo no ho vaig veure.
Però per ninguna part.
Per ninguna part. No va haver un... El partit se va desenvolupar tot bastant correcte. Bastant correcte. Hi ha hagut partits molt, molt, molt roguins. Però aquesta, jo vaig... El punt de vista meu ho vaig veure tot bastant bé. L'únic, l'últim, el que va passar en Locorne, primerament... va tindre la possibilitat de no deixar-lo tirar. S'ha acabat el partit. Segona, quan el porter va despejar,
ja pita
al final.
Ja està.
I després, jo no sé el que li va passar, pues que això no deu de passar-li a un àrbit internacional.
Ahir va fer un fallo que no sé què li va passar pel cap en aquell moment de no pitar, perquè ja millor diria, ara el tiraran cap al mig del camp, i quan la tira al mig del camp pitaré. No sé què va voler dir. Quan va veure el perill va ser quan va pitar.
Després,
una cosa que no té sentit.
Després de tot este jaleo, els perjudicats ara hem sigut el Madrid, perquè ens ha expulsat el millor jugador,
és Bellingham.
Perquè, claro, jo comprenc, aquest xaval pues, a la millor no, ni va sentir el pitido, va fer el gol i se va creure que havíem guanyat. I claro, pues, li va dir, per què manon este gol o el que li digués? Pom, la targeta roja. Ara no sé el que li caurà, igual li cauen 3 o 4 partits, què sé jo. Pues los perjudicats, al final, sí. Per una jugada desgraciada, que l'àrbit ha actuat malament, sí, pues sí. La, m'ho l'hem carregat. I per a nosaltres és un jugador molt important.
Que jugadors en aquell moment, imagina't, tu li anil·les un gol, que remates a l'últim minut del partit en 2-2, pues el jugador se calenta molt, no? És normal. Ai, mira, que digui aquestes
ja
coses.
Va passar la setmana
passada...
No ho tenia que fer, però... Va passar la setmana passada en el partit del Betis i l'Atlètic de Bilbao, que el Nico Williams... No sé què va passar, una falta, va protestar o va aplaudir, sí. I li va entrar la targeta roja. En un moment, quan l'Atlètic se jugava...
No ho tenen que fer, aquestes coses no les tenen que fer.
Se jugava contra el Barça, que el Nico Williams avui és un jugador molt important per l'Atlètic de Bilbao. Des que aquest xaval està molt bé, fins a son germà ha millorat moltíssim. Germà ha millorat moltíssim. No només el germà, sinó els jugadors que estan al costat. Per què, perquè des que aquest xaval està tan bé, l'Atlètic de Bilbao ha millorat moltíssim. I passen coses que després, pues, ja t'he dit, no. Ja primerament jo m'he enfadat, si és el meu equip, perquè aquest partit de l'Atlètic de Bilbao, Atlètic de Madrid, la federació lo té que posar en dijous. Per què no el posen en dimecres? Alguns diuen perquè jugaven les dones. Les dones jugaven a les 6 de la tarda. Vull dir que l'altre era a les 9 de la nit. I per l'Atlètic de Bilbao, pues descansar un dia més és molt important, perquè el partit del dijous contra... L'Atlètic de Madrid va ser un partit molt dur.
Però bueno, Joaquín, aquí ja ve lo del tema de la federació i que mos queixem aquí molt, que pareix que hi ha una desorganització, ara ho estàvem parlant, que per anar a veure un partit de futbol, si vols anar pues, a, jo que sé, a qualsevol part d'Espanya a veure un partit de futbol, hasta 2 setmanes antes no saps quin dia juguen, no saps quina hora juguen, i una persona no se pot organitzar.
Una vergonya que no poguéssim anar a veure els partits amb més tranquil·litat i més temps.
Jo no sé si ho tinc entès malament o què.
I que t'ho canvien.
Sí,
la setmana antes que t'ho canvien, saps?
No sé si ho tinc entès malament o què, però a la Premier League se veu que, per el que tinc entès, a principi de temporada trauen dia i hora de tots els partits.
També ho tinc entès així.
I és el que estàvem parlant, que els desplaçaments de que hi ha dins de la Lliga Anglesa, que no són dins d'Anglaterra, del Regne Unit, són dins només d'Anglaterra, són molt curtets i al principi de temporada te trauen tots els desplaçaments, i aquí a Espanya pues, que tenen 2 desplaçaments, el doble o el triple de llargs, ostres, això impossibilita molt que a un aficionat que digui, pues, jo vull anar a veure el Wanda Metropolitano, vull anar a veure Sant Mamés, o vull anar a veure el camp del Sevilla, pues, això l'impedís
no
molt
mai, no
això
mai.
L'impedís
vas
molt
en l'aventura,
i en tot això que una persona que se desplaça a una altra ciutat anar allí, pues, per exemple, nosaltres, si volem anar a un d'estos camps que hem dit, pues, ja vas, t'agarres un hotel, diners fora, sopes fora, claro. O sigui, que li interessa a tot el món, i aquesta previsió. Però bueno, és el que diem. Patim la federació esta que pues tenim, sí. que l'organització pues, brilla per su ausència, no? Diuen.
Jo crec que se preocupen més pel salari que no per l'organització.
Sí,
desgraciadament.
Això sí que sí que ho tenen controlat.
Per a mi també és indiscutible, perquè jo ho he vist en la Federació Alemana, que hi haga un partit dins de 14 dies i no sàpiguen quin dia se jugarà i a quina hora se jugarà. Això és impossible, però aquí passa. Aquí passa.
Sí. Però bueno. Sí. Bueno.
Continuem en la jornada, no?
Sí, bueno, anem a parlar una miqueta del Villarreal, que ahir vaig estar mirant-lo i va fer un gran partit, molt bé, la veritat que vam xalar molt, va ser un partit que jo penso que aquesta temporada no havíem vist cap partit en tanta facilitat per al Villarreal, que va dominar de principi a final, Penso que pues bueno, que el Granada va donar moltes facilitats, que lo que més millor li va anar al Villarreal va ser la facilitat que va donar el Granada, que jo no havia vist, jo penso que el pitjor equip que he vist esta temporada, va donar moltes qualitats roïnes, i sobretot pues, al mig del camp el Villarreal lo va dominar tantíssim que va desfer l'equip, i després defensivament tampoc este equip no tenia molta cosa, i el Villarreal pues, li va passar per damunt. També va tindre sort que la primera jugada del partit va marcar Sorlot, el primer xut a porteria i després el segon també el va tornar a marcar este xic, pues bueno, cada pilota que té pues, la fica dins d'enxufa. Va ser l'home clau ahir, i bueno, ho demostra cada partit, que ja té 13 gols, me penso 12 o 13 gols ja esta temporada, i bueno, se veu que és un nou referent, que és el que li feia falta al Villarreal fer anys, i ahir pues, va demostrar això. Després, per colmo, pues, bueno, un córner, pues, Capú va tornar a marcar, que ahir va ficar un equip Marcelino una miqueta pensant també en el partit del dijous contra el Marsella, i va traure pues, bueno, va traure Pepe Reina de porter, pues, suposo que ja dona descans a Jorgensen perquè jugués ell, Jorgensen, el que és la competició europea de l'Europa League, i després pues, bueno, va traure a Traoré pel primer partit titular que va jugar, que este xic pues, bueno, no l'han pogut inscriure per a Europa League i entonces pues, li va donar ahir els minuts i es va aprovechar bastant bé. La veritat que el xic pues, bueno, no sé si va fer un passe o dos de gol a la primera part, i després pues, bueno, jo penso que es va diluir una miqueta, però bueno, és normal, el primer partit titular davant l'afició i tot, pues penso que va rendir bastant bé. Després el mig del camp, que estàvem acostumbrats a Comesaña i a ja Coquelin, pues ahir els va canviar, jo pensava que era perquè volia donar minuts a tots, però bueno, després m'he enterat que es veu que hi havia un virus estomacal al Villarreal que es va, bueno, va afectar a aquests dos jugadors, i a Ilias, que és el que juga pelada d'extrem dret, i la veritat que el mig del camp va funcionar molt bé. Parejo va estar molt bé, va fer dos passes de gol molt bons, i l'equip, pues, bueno, sobretot el mig del camp va demostrar que va estar molt bé. Inclús Capué, que esta temporada no estava bé, ahir va fotre un partidazo, ahir se va minxar el mig del camp. Ahir, jo penso que també la facilitat que li va donar lo Granada.
Bueno, el Granada també ha perdut a un jugador que destacava una miqueta, crec que el Zaragoza, no? Li diuen.
Ah, Brian Zaragoza, que s'ha anat al Bayern, no?
Sí, que allí ha jugat, me pareix, que 15 minuts.
Sí, està al banquillo assentat. Per lo menos anirà deprenent el que és el futbol alemany.
Sí.
Però per lo que veig està al banquillo. Claro, sí. No és tan fàcil entrar en el Bayern de titular.
Normal,
no és tan fàcil.
Un Bayern en hores baixes.
De Granada al Bayern pues, hi ha bastanta diferència. Sí. Jo sé que la veritat, el Granada davant m'ha agradat bastant. Sí, tenia dos xicuelos per les bandes que corrien molt, que sí que donaven molt de perill, que dic, la veritat que pareixia que poguessin donar algo més, però és que no tenien res més. La defensa també va fer bastantes aigües, i la veritat no. Després està Lucas Boyer, que penso que és un bon jugadoret, però em va fallar una de molt clara, i ahir es va diluir del tot, saps? I això, i després pues, a la segona part va sortir Guedes, i als dos minuts de sortir pues, ja va fer un golazo, un passe molt bo, una jugada molt, molt bona de Baena, que la va deixar, bueno, va connectar molt bé en Guedes, que es va quedar soles, i a punt de penal ja va cruzar molt bé el porter i va fer el 4-0. I al final pues, bueno, a quasi faltant 10 minuts o un quart d'hora va marcar Sorlot el 5-0 d'un córner directe, o sigui, van fer dos gols de córner directe, va rematar al segon palo solet, un gol molt, molt bonico també Madein dins Sorlot, que penso que, pues, bueno, que és un bon, molt bon delantero. Jo penso que Noruega té dos molt bons delanteros, el Haaland i Sorlot, m'estan demostrant que la veritat que el Noruega hauria de treure alguna cosa més de profit d'aquests dos jugadors.
El que fa aquestes seleccions, Simón, que són, no sé, en Noruega no sé si són 5 o 10 milions d'habitants.
És molt complicat.
Eh? Claro, que te'n sortien dos damunt, dos jugadors bons al mateix puesto. Després, posició, claro, el problema posició. Ja és després detrás, a veure què
es troba. Després, on més tenen també, al mig tenen a Martin Odegaard, que destaca, bueno, sí. Destaca bé. Però
bé.
Si tot l'altre ja
no ajuda, no
és d'esta altura, doncs pues ja és molt, molt complicat.
És molt complicat ajuntar tants de jugadors en tan poca població,
claro.
en això. Entonces, claro, per això hi ha vegades que no es classifiquen pels mundials aquest tipus de jugadors.
Claro, que no pot ser, perquè, claro, si només hi ha una estrella, però ja està res més al costat, doncs és molt complicat, claro. És normalíssim.
Tornant a la classificació, estava mirant jo que el Granada està a 10 punts del Celta de Vigo, sí, que és el número 17, sí, contra el València.
Sí.
Té un partit menys contra el València, que se va suspendre pel tema de l'incendi. Mm.
I, on però, se jugarà, a Granada o a València?
Pues se suposa que era a València.
Sí, era a València.
Ah, era a València.
Se pues, suposa que era a València.
Pues entonces el Granada ho té molt difícil. Tu saps
sí,
lo
perquè
que...
el València ho està guanyant quasi tot, sí. A Mestalla.
Va donar una imatge molt
fixa, aquesta, que ten... Jo anava, vos dia la diferència de punts, perquè pot ser que este equip ja deu estar pensant més en l'any que ve que enguany, perquè la veritat és que la situació és molt complicada.
El públic, si la veritat, per anar que te talli, el públic quan va acabar el partit els van dir de tota la Granada. Hi havia, no sé, pues, hi havia com mil persones de Granada, mil aficionats visitants i mercenaris i de tot. Quan se va acabar el partit els van dir de tot. Claro, és que la imatge va ser deplorable.
Sí, si seguís, perdona, és el que tu dius, Miguel Ángel. Del Granada al Celta de Vigo són 10 punts. Un equipo en aquestes circumstàncies que ja són flojos, és molt difícil de recuperar 10 punts de diferència.
I damunt juguen contra un rival directe que estàs ara, o sigui, guanyant este partit el Villarreal jo crec que ja va dir... Sí, però si perdia el Granada se tornava a posar en marxa, perquè en la possibilitat de, si guanyava el Villarreal i la possibilitat...
Un partit menys, també,
claro, i la possibilitat de guanyar el València, que el València pareix el València Benítez, que contra els equips grans molt bé i contra els menuts pues, li atraganten una miqueta. Mm. Pues diràs que algo, però ja perden este partit, este equip.
Sí, el Villarreal ara...
La imatge que mira, va donar. T'he dit sí, que va ser molt... molt... Jo l'Almeria sí que me'n recordo que va vindre l'Almeria aquí a Villarreal i em va agradar moltíssim sí. Més que el Granada.
I té menys punts.
Se va guanyar de milagre, sí.
Però... No, el València contra l'Almeria també. Vam empatar dos a Almeria.
I al Bernabéu.
I molt bona sensació, la defensa més fluixeta, però l'equipet proposava i... Però bueno...
I l'Almeria al Bernabéu lo va fer morir el Madrid.
Pues sí, va fer un gran partit. Sí,
el Granada no va ensenyar res, de veritat. No.
Ara, el Cadiz també té molt mala pinta. Eh?
Clar, quan estàs aquí baix és molt, molt complicat.
El Celta sí que ha fet tret esta setmana 3 punts d'or.
Sí.
Que li va costar molt contra l'Almeria justament, però mira, estos puntets l'han deixat de meravella. Eh?
Sí, però és el que diem.
De meravella, perquè si no s'hagués tocat, queda molt tocat també.
És el que diem tots els dilluns. El Celta, jo crec que deu tindre, és l'equip que té més mala sort de primera divisió, perquè hi ha hagut molts de partits que s'ha mereixut alguna més, ha empatat o guanyat i ha perdut. O sigui, i no sé, jo crec que Benítez eix equip el dia que toquen, encara està molt qüestionat, Vigo, se veu Benítez. Mm. Però jo crec que el dia que tocarà la tecla, eix equip sense anar més a llum, mira el València l'any passat en Baraja, que jo
us esperava.
Jo era el primer que dia dic, "Ostres, este entrenador
para el Valladolid va fer riure, Baraja."
Claro, però dic l'any que ve, Baraja, ja veurem, però els equips si se creuen a l'entrenador i saben patir, l'any que ve, mira el València. Qui te diu que l'any que ve s'aguanten a este xic, a Benítez, i fan un parell de fitxatges que funcionen, que l'any que ve el Celta pegue una reoca amunt.
Doncs pues mira, el València, junt en el Girona, han sigut les dues revelacions de la primera.
I les Palmes.
Ningú esperava que el València... estés en tal com està en este moment.
Que Baraja ja va agarrar l'any passat l'equip, que també estava desahuciat, estava malament en Gattuso i ningú s'esperava que si fos millor que Gattuso.
No. Jo el primer, I jo crec que la majoria d'aficionats del València no eren partidaris de que Baraja continués.
Sí, sí, sí.
I n'hi ha que reconèixer-lo. Jo ahir, o sigui, el partit del diumenge contra el Madrid, la primera part, és que li guanya la partida a Carleto.
Sí, que no és fàcil.
Dic,
ostres, no és fàcil.
O sigui,
el Madrid, no és fàcil. La primera part van jugar quan estaven 2-0 a favor del València, pareixia que fos el Madrid que guanyava 2-0. Anaven allí caminant i jo dic, això és una pel·lícula que no l'he vista, pareix que estem guanyant i estem perdent 2-0, tu. Mm.
I damunt al mig del camp, que una vegada més ho dic, que a veure si anirà o no anirà a l'Eurocopa, no? Enguanya Eurocopa?
Sí, Eurocopa.
Diuen, Pepelu, la primera part va donar un recital.
Javi Guerra, també, el que passa que este xiquet, quan se li acaba la gasolina, pues adiós, muy buenas. Saps què te diu? Bueno, de 9 anys.
És igual.
Saps? Però la primera part, ostres, van donar unes sensacions i ho tornem a dir. L'any passat, Baraja...
Hombre.
Va fer el que va poder, mos va salvar i sorpresa totalment aquesta temporada.
Jo crec, bueno, no crec, és que ja és una realitat. Javi Guerra és un gran jugador i 60 o 70 minuts van però al 200%, no al 90, 200%, i això se nota, claro. Al final pues lo tenen que canviar perquè estan agotats.
Sí.
Jo era Xucuese en el Villarreal també, en les primeres parts d'escàndal, al principi quan tenia també 18 anys o així, i després les segones parts s'arrastrava, perquè no podien més.
Sí, pues són jugadors que són jovenets que no saben triar la carrera que tenen que fer, el desmar que tenen que fer. En vez de fer-ne un de bo, ne fan tres de roïns i un de bo. I entonces, claro, tot això, tu que has jugat molt
més a futbol,
això se nota que se guanya la veterania i no res, claro, això ho paguen els jugadors.
Els jugadors jovenets, claro, sí, se vol, claro, també surten al 200%, el que ha dit ell, 200%, quan te'n dones compte ja no te queda gasolina, ja vas ofegat, ja no arribes, ja no pots, ja no penses bé.
El jugador que això millor controla és Toni Kroos. Toni Kroos, jo tinc la sensació de que aquest jugador hi ha vegades que no fa falta ni dutxar-se, ni se despentina, ni res, perquè ho té tot controlat. Mira,
pareix alemany, tenim tot controlat.
No pareix alemany. Des que Toni Kroos va deixar la selecció alemana, la selecció alemana no n'ha fet ni una, no ha perdut mai tants de partits com en aquests dos anys que Toni Kroos va deixar la selecció. Ha sigut un desastre. Jo espero que per lo menos estany en la Eurocopa, ja que se juga a Alemanya, i Toni Kroos torna a la selecció, que faiguen un paper molt diferent en el Mundial. Els coreanos, els japonesos, se'ls van berenar en chorizo i sobrassada de macho.
Sí, és veritat, és veritat. Alemanya porta uns anys i no està bé.
No, des que Toni Kroos va deixar la selecció, els dos anys han sigut horribles. Si han jugat 20 partits, n'han perdut 15.
Sí. Tornant al partit del Madrid, del València-Real Madrid, també no hem parlat de lo que són la lesió que va tindre Diakabí, que al final pareix que se quedarà en una luxació de genoll. Vale? No sé si lligaments trencat o què, però diuen que d'òsseo no hi ha ninguna rotura.
Pues millor, perquè va ser molt desgraciada la jugada i tal com se va lesionar, i en el moment només de veure els jugadors com fien la cara, pues mos creiem tots que havia sigut una cosa dramàtica.
Bé, li han donat, diuen que estarà un any de baixa, no una temporada, o sigui, un any sencer. Este xic, a veure si té una miqueta de sort i pot tornar a jugar a futbol.
Sí, perquè de lesions així, després a molts dels jugadors se'ls acaba la carrera.
Sí.
Mira, ahir desgraciadament també, parlant de lesions, el Pedri va xutar un baló i se va lesionar altra vegada. Pues el que parlàvem antes, Miguel Ángel, aquest xaval encara no estava fet, diguem-li, el físicament. Cos d'ell físicament. Clar. I en aquell any en el Barça va jugar, me crec, 72 partits. I des d'aquell moment que se va lesionar, perquè va jugar a la Eurocopa, va jugar a los Juegos Olímpicos, en fin, pues ha tingut unes quantes lesions i crec tot és al mateix puesto. I és molt difícil.
Tu dius que també apreten massa quan són massa joves, tampoc no pot ser molt bo. Perquè és que no és entrenar tots els dies, és competir tots els dies.
I estem parlant també antes que, claro, ja ho sabem, que hi ha gent que se desenvolupen més pront i hi ha tres persones que se desenvolupen més tard. Pedri tampoc és un jugador físicament molt fort. I recordant aquest tipus de jugadors és el que parlàvem. També Iniesta va passar una època, no sé si vos recordeu, antes del Mundial, que va estar quasi tota la temporada en lesions tras lesió muscular, que el reportatge de la selecció ho explica, que psicològicament a ell li va afectar molt.
Claro.
Entonces, claro, és el que tu dius, si encara no està format físicament, no és un jugador fort físicament i
fet tants de partits en un any... Dos partits cada setmana, i després encara te'n vas a l'Eurocopa, te'n vas a les Olimpiades...
Pues, pues recordo que van fer semifinals en damunt, saps? Que
van arribar a semifinals, sí.
Partits, i ell va ser de les estrelles d'Espanya.
Mira, només he sentit un entrenador que ho ha criticat, que els xavals joves juguen tant de partits. Ha sigut Javier Clemente. Clemente això ho ha criticat. Diu, mai en la vida m'emportaria un xaval de 16 o 17 anys. Quan tingui 20, 21, ja en parlarem.
Però hi ha un negoci allí que s'ha de traure de jovenets. Si no,
i diguem de parlar... Podem parlar el que ens espera la jornada que ve, que serà la jornada 28. En divendres jugaran el Barça-Mallorca a les 9 de la nit. El dissabte, dia 9, a les 12 de la tarda, València-Getafe, a les 4 i quart, Càdiz-Atlètic de Madrid i Granada-Real Societat. I a les 9 de la nit jugarà el Girona-Osasuna. I el dia 10... Diumenge jugarà a les 2 de la tarda a la vez Rayo Vallecano, a les 4 i quart Las Palmas Atlètic de Bilbao, a les 6 i mitja jugarà el Real Madrid Celta de Vigo i a les 9 de la nit jugarà el Real Betis contra el Villarreal. I el dilluns, dia 11, jugarà l'Almeria i el Sevilla a les 9 de la nit.
Bueno, també parlant de partits, el dimarts, bueno, demà juga la Real Societat contra el Paris Saint-Germain en competició europea de la Copa d'Europa i juga, si no me'n recordo malament, el Madrid, no és?
No, el Madrid el dimecres.
El dimecres juga també, sí, contra el Leipzig a les 9. I després l'Europa League, que només juga el que és el Villarreal, a l'Europa League el dijous a les 9 a Marsella.
Marcelino contra el seu ex-equip.
Sí, sí, mira, Marcelino va començar allí i bueno, veu que els tenen ganes. Ja mos han dit a l'afició del Villarreal que intenten no anar més, si es pot ser, evitar el viatge, perquè sabeu que l'afició del Marsella és la pitjor d'Europa.
Una de les més robines.
Sí, diu que molts de països d'Europa no els deixen anar. Ens han aconsellat que no anéssim, però bueno, vaja, allí hi ha responsabilitat, no farem viatge,
quasi sempre
no farem res.
Focs artificials, sí, a Marsella.
Sí. Marsella... han creat una mala fama, la veritat que han creat mala fama.
Bueno, mala fama, és que és la realitat. Marsella, per segons forasters, és una cosa molt complicada.
Però sí. I Marcelino, pues bueno, es veu que el tenen ganes, perquè al final ell se'n va anar perquè l'afició el va apretar molt.
Pues sí,
va apretar molt,
pues
va tindre que anar.
Jo no aniria.
I gràcies a això ara el teníem allí, que mos pareix que hi ha arreglat una miqueta la situació.
Han posat així, jo no aniria, perquè tu veus, per desgràcia, molts de partits així, que jo vull anar a veure un partit i me foten una palissa sense comer-lo ni beber-lo, m'entens?
Això és el més trist.
Això, res.
De fet, a la Lliga Espanyola n'hi ha camps que no te deixen entrar si vas en una camiseta de l'altre equipo.
Això és una normativa que vam ficar. Això és de la Lliga, eh?
Sí. No, això
és una llei de la Lliga, no?
Sí, me pareix penós. I molt trist.
És trist. El que penso que és molt trist. Que tu no puguis anar ni amb el teu equipo.
I la teva camiseta.
I tant.
Sí. Però bueno, és el que parlem, és una més de la federació.
Jo sempre dic que el futbol tindria que unir, no desunir.
Exacte.
Mira, us vaig a dir una cosa que no la sabeu, segur. Jo en Alemanya era del Fortuna Düsseldorf, perquè vaig viure allí molts anys. Doncs enguany el Fortuna Düsseldorf ha fet una cosa que fins ara no havia fet mai cap equip. Tres partits de la primera volta en l'afició han entrat gratis, sense pagar. No solament del Fortuna, sinó l'equip visitant, o si tu vols anar encara que no sigues d'aquest equip, tres partits de futbol no s'ha cobrat ni un cèntim.
Sí.
Està bé.
Sí. Bueno, pues és que hi ha equipos que cuiden molt a l'afició i hi ha altres que no la cuiden tant.
Sí.
Normalment l'afició pues, molt contenta, perquè els que van sempre tots els dissabtes, pues, tres dissabtes gratis, pues, estupendo.
Sí.
Molt bé.
Pues senyors, no res, ens veiem la pròxima setmana, eh?
Perfecte.
Gràcies per vindre.
Vinga, bon dia a tots.
Hasta la pròxima, una abraçada. Gràcies.
Presenta tots els dilluns la tertúlia de primera. Un anàlisi de la jornada futbolística del cap de setmana a càrrec de representants de les penyes dels clubs de futbol de primera a la nostra ciutat. Els gols, les polèmiques, l'afició. La tertúlia de primera, els dilluns, a l'Oi por Oi de Ser Maestrat.
I bé, nosaltres ens despedim, tornarem després a les 2:17 amb Hora 14 Maestrat. Que passeu molt bon dia, ens veiem després.